celebrada el 29 d'octubre de 2015. Algú vol fer ús de la paraula? Passem al punt de votació. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Punt segon, dictamen a la proposta de complementar l'acord de ple del 26 de març de 2015, mitjançant el qual es proposava la reducció en un 50% del cànon d'ús i aprofitament corresponent a una DIC per a l'activitat de centre esportiu i d'oci en la partida Riu, polígon d'Àneu, parcel·la 18.
La Comissió Informativa de Serveis al Territori ha dictaminat de forma favorable la següent proposta d'acord. Primero, complementar el acuerdo del Pleno de la Corporación adoptado en fecha 26 de marzo y reiterar la propuesta de reducción del canon de uso y aprovechamiento en un 50% en relación con la declaración de interés comunitario de la actividad de centro deportivo y de ocio para tenis en suelo no urbanizable del Plan General en la partida Río, polígono 19, parcela 18, que fue fijado en un total de 46.259,45 € por resolución del Consejero de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de fecha 18 de noviembre de 2009, de conformidad con lo previsto en la Ley Urbanística o la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana, por cuanto dicha actividad ha creado empleo en el municipio de Benicarló de forma significativa en relación con el empleo local, de conformidad con lo expuesto en el informe del técnico de urbanismo.
Bé, es tracta de complementar, com diu el punt, un acord de ple del 26 de març. Si ho expliquem una mica de què se tracta de que el dia 27 de novembre del 2008 se va donar una declaració d'interès comunitari per a una activitat de centre esportiu i d'oci per a tenis en sòl no urbanitzable del Pla General en la partida Riu, polígon d'Àneu, parcel·la 18. Posteriorment, el 27 de juny del 2011, se va concedir la llicència preceptiva d'apertura. El dia 27 de novembre del 2012, don Benito Caldés va presentar sol·licitud de revisió de la quantia del cànon i, d'acord en una llei del 2010, de 21 de juliol, que era una llei que preveia mesures urgents per agilitzar l'exercici d'activitats productives i la creació d'ocupació, i modificava la llei anterior de 2004 de 9 de desembre. De manera que el que se sol·licitava era una revisió del cànon d'acord en aquesta llei. El ple de l'Ajuntament del 26 de març de 2015, o sigui, 3 anys després, va proposar la reducció d'aquest cànon. Recordem que la DIC, la quantia del cànon i l'aprovació de la DIC la proposa l'Ajuntament, però l'aprova la Conselleria, i sí que informa favorablement dient que proposa una reducció del 50% d'este cànon, que era 46.000, com ha dit el secretari. Ho envia a la Conselleria i la Conselleria, el mes de maig del 2015, mos envia una contestació dient que està d'acord, però tal com afirma la llei, la reducció del cànon s'ha de demostrar sempre i quan se cree ocupació significativa en relació amb l'empleo local. De manera que el que s'ha fet ara ha sigut demanar a la mercantil, a l'empresa, en fecha 14 d'agost de 2015, que demostre que realment s'ha creat ocupació. Hi ha un informe del tècnic d'urbanisme, del TAC d'urbanisme, en el sentit de que les dades facilitades per l'empresa demostren que sí que hi ha una creació significativa d'empleo, perquè el problema era en com se demostrava que havia hagut una creació significativa d'empleo, i el que fem avui és complementar l'acord de ple del mes de març per a dir-li a la Conselleria que sí que considerem que se mereix que hi hagi una reducció del cànon al 50%. Simplement el que fem ara és complementar aquell acord de ple, remitint a la Conselleria els informes dels tècnics i demostrant que sí que havia hagut una creació significativa d'empleo. Volen fer ús de la paraula? No? Passem al punt de votació. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Punt tercer, dictamen a la proposta d'adhesió de l'Ajuntament de Benicarló a la xarxa de ciutats valencianes Ramon Llull.
La Comissió Informativa d'Educació, Cultura i Esport ha dictaminat de forma favorable la següent proposta. Sol·licitar l'adhesió de l'Ajuntament de Benicarló a la Fundació Xarxa de Ciutats Valencianes Ramon Llull i donar-se de baixa de l'esmentada fundació en els següents casos. En primer lloc, en cas de que la fundació exigisca a l'Ajuntament de Benicarló l'abonament de qualsevol import o quota, i, en segon lloc, en cas de que la Generalitat Valenciana s'adherisca a aquesta fundació.
Volem fer ús de la paraula, senyor Manyà.
Moltes gràcies. Bueno, tenim un tema que la setmana vegada que ve aquí a pleno. Se va iniciar una proposta de tinent d'alcalde de la Cultura de 9 de juliol del 2015, on s'acceptava l'adhesió de l'Ajuntament. Va passar per una comissió informativa de 21 de juliol, on simplement destacar-se que un membre d'aquest grup va manifestar, i així consta en l'acte, que el que lamentava era l'absència del mateix promotor, és a dir, el tinent d'alcalde, en aquesta comissió, sobretot per explicar i donar informació sobre aquest tema, no? No obstant, se va dictaminar el voto majoritari dels membres de l'equip de govern. El 30 de juliol se va passar per ple, ho vam retirar perquè faltaven una sèrie d'informes, els informes s'han emesos. Consta també en l'expedient una carta dirigida a l'Institut Ramon Llull, en el qual, en la condició del concejal de Cultura com a membre del comitè organitzador de l'any juny, ens pareix molt bé, se dirigís a la Fundació en el sentit de demanar determinada informació i favorir respecte a l'interès que té l'Ajuntament. I hi ha un informe de l'ATAC, de la tècnica de Cultura, on se fa referència un poc a tots aquests antecedents, no? Que en definitiva és l'únic que se mos ha traslladat, i que ve a dir que efectivament aquesta fundació se va crear en l'any 2008, però jo el que m'agradaria destacar és de que aquesta fundació, xarxa de ciutats valencianes Ramon Llull, que se va crear a instàncies dels ajuntaments de Morella, Sueca, Gandia, Vinaròs, ho va ser per un acte molt concret, i va ser la negativa en aquell moment del govern de la Generalitat Valenciana, que estava governada pel Partit Popular, de adherir-se a aquesta xarxa, no? Després d'explicar a Sofos, fer una referència a el que són els estatuts de la xarxa i els estatuts de la Fundació i el contingut del que diu al respecte de lo que és l'Estatut d'Autonomia com la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, no? Que en definitiva el que ve a dir és que la Generalitat té el dret i el deure de retornar la seva llengua a la categoria allò que es mereix, i el qual compartim, així com l'Estatut d'Autonomia, que parla que s'otorgarà especial protecció i respecte a la recuperació del valencià. I conclou la tècnica en el sentit de que entenc que és la Generalitat Valenciana en la que té la potestat i l'obligació envers l'aprovació, la protecció i la recuperació de la llengua, i que estima favorable l'adhesió a la xarxa, sempre i quan, i com se regulen els estatuts de la mateixa xarxa de ciutats valencianes, la Generalitat Valenciana no s'adherisca a la Fundació. Nosaltres el que entenem és que hi ha un problema que és de fondo, és un problema que ja no hi ha que entrar en la dinàmica respecte a qüestions lingüístiques ni tal, és un tema simplement que entenem que si en el seu moment la Generalitat Valenciana va dir que no volia incorporar-se a aquesta xarxa i que avui en dia la Generalitat Valenciana, com tots sabem, està governada pel Partit Socialista i pel Partit i per Compromís, però ja entenc que el propi és que se feien les mocions, les gestions, el que sigui per la Generalitat Valenciana, efectivament, que en el seu moment ho va sol·licitar, doncs que ara prengui aquesta medida. No entenem, per un tema d'ordre, el tema de que tinga que ser l'Ajuntament el que s'incorpore quan realment ja se preveuen els motius estatuts que sigui la Generalitat Valenciana i que pot el fer-lo, simplement això, i per aquest motiu, per un tema de forma, és pel que votarem en contra.
Senyor Comte.
En principi hem estat mirant el tema de la xarxa de municipis i Ramon Llull i el tema de la fundació, que ja ho vam estar mirant a l'anterior ple. Com els objectius, com la pròpia Fundació Ramon Llull i la xarxa de municipis Ramon Llull de la Comunitat Valenciana diu, és promocionar la cultura catalana i la llengua catalana a l'estranger. Aleshores, nosaltres tenim dos dubtes. Una, som a l'estranger? Jo estic segur que no, perquè no som catalans, però tampoc som estrangers. I el segon dubte és, aquesta entitat és una entitat cultural amb fins filològics, com podria ser l'Institut Cervantes en la llengua castellana, o és un ent creat com a ferramenta política liderada per la Generalitat Catalana, que és qui més diners està posant en l'Institut Ramon Llull. El símil que les ambaixades que té Catalunya en tot el món per encobrir altres finalitats. Tot això ens sorprendria si que per exemple el Partit Socialista estiguera a favor d'això. Però no em sorprèn perquè va ser justament el senyor Puig, Ximo Puig, actual president de la Generalitat, el que va crear aquesta xarxa per la negativa, com ha dit el senyor Manyà, de l'anterior govern de la Comunitat Valenciana per afegir-se a ella. Per tant, opinem, al igual que ha comentat el senyor Manyà, que no és aquest el fòrum on es deuria debatre aquestes coses, sinó seria la pròpia Generalitat qui se proposa i se debatisca a les Corts Valencianes aquesta proposta, i centrem-nos en els problemes de Benicarló, perquè pensem que això no és un problema que els ciutadans de Benicarló es preocupi. Perquè què passaria si no ens afegirem a la xarxa? Els nostres creadors que creen, en, per exemple, escriptors i demés creadors que puguen crear en l'idioma català o valencià, com ho poguéssim dir, ens vetarien, ens impedirien accedir a alguns premis, a algunes subvencions, a aquestes persones. O sigui, no veiem clar exactament quin benefici anem a tindre a nivell local si ens afegim a la xarxa. Si ho té que fer algú, que ho faci a la Generalitat, no, que no siguéssim nosaltres. Per tant, com també pensem que no és el lloc on tindríem que parlar d'aquestes coses i així centrar-nos més en les coses locals, votarem en contra.
Senyor Barberà.
Sí, moltes gràcies. Començo una mica pel final pel senyor Comte, que planteja un parell de dubtes, un si som estrangers, respecte aquí, afegiria jo. La Fundació té entre els seus objectius, òbviament, la promoció de la llengua i la cultura catalanes, entenent la llengua i la cultura catalanes com s'entenen filològicament a nivell internacional, és a dir, en aquests territoris on es parla valencià, que és la mateixa llengua que el català, doncs promociona eixa cultura fora dels límits lingüístics, que els coneixem, però si volen el repeteixo, Catalunya del Nord, França de Ponent, Principat de Catalunya, País Valencià, Illes Balears i Ciutat Sarda de l'Alguer, més la comarca murciana del Carxe. Això és positiu per a tots els que formen part d'aquest territori, que lingüísticament és un. La finalitat no és política, no sé què parlem de política lingüística, llavors li diria que sí. La finalitat és lingüística. Efectivament, la Generalitat de Catalunya posa més diners que la resta. És que crec que ahir mateix demostra qui ha apostat per una cosa i qui no, i no passa absolutament res. El govern de les Illes Balears va sortir quan va entrar el Partit Popular al govern en anteriors legislatures, va tornar a entrar quan el govern de Progrés, va tornar a sortir quan va entrar el senyor Bauzà i ha tornat a entrar ara mateix o està fent els passos, no sé si ha entrat aquesta setmana o entrarà la setmana que ve, i llavors suposo que podrem veure com el govern de les Illes Balears també afegeix diners per això, per la promoció dels seus creadors. Més coses. Tinc aquí una nota de premsa de com... És un exemple de com l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que recordem que va ser creada en el govern del president Zaplana, fa un conveni amb la Fundació Ramon Llull per a finançar els lectorats valencians a l'exterior en les universitats de Cambridge, Torí, Amiens, en la col·laboració de Ramon Llull, tal, tal, tal. El senyor president de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, Ramon Ferrer, destaca la importància de... que s'obri a una llarga trajectòria de col·laboració entre les dues institucions en benefici de la llengua i la cultura i en la seva proposició cap a l'exterior, la llengua i la cultura que compartim. Li podem dir valenciana, li podem dir catalana, li podem dir algueresa, com vostès preferisquen. I el director de l'Institut Ramon Llull agraeix a l'Acadèmia Valenciana de Llengua l'esforç, la bona voluntat i l'interès per tancar aquest acord i trobar espais comuns, i que els lectorats valencians, estos que se paguen, gràcies a l'aportació, entre altres, de la Generalitat de Catalunya, que si fora per mi, jo voldria que fora la Generalitat Valenciana, i ara entraré en aquest punt, qui aportarà més diners, perquè crec que demostraria que es creu la promoció dels nostres creadors, els lectorats valencians donen a conèixer la història, la societat i la cultura valencianes a la resta del món. I crec que com a valencians això ens interessa, o això ens ha d'agradar. Continuo. Efectivament, no passaria absolutament res si els benicarlandos, o si l'Ajuntament de Benicarló no entrara en la fundació de la xarxa de ciutats valencianes. Igual que no passaria res si no donarem una subvenció a cap associació cultural, si no farem l'apel, si no obrirem el gòtic, si no deixarem penjar res. Passaria alguna cosa? No. Volem que passi. Volem que passin coses. Això és per a que passin coses, per a facilitar. No ens costa un duro i a sobre tenim un fòrum on podem enviar els nostres llistats de creadors, les nostres propostes a altres pobles i dir-los: a Benicarló tenim gent potent i aquesta gent vos interessa que vagi al vostre poble a parlar del curt que ha gravat en valencià o del llibre que ha escrit en valencià o del nou projecte que té en valencià. Jo crec que és positiu i no mos costa un duro. Tranquil, que si dona més feina jo la faig, no passa res, però diners no m'en costa, jo crec que no passa res. Torno al senyor Manyà. ha tornat a dir la meva absència en aquella comissió. Jo torno a dir els meus problemes gastrointestinals una vegada més, que crec que ja són de coneixença general del poble, d'acord? Efectivament, el problema de fons és que la Generalitat no entre, però això no lleva a altres que nosaltres puguem agafar l'alternativa. El problema de fons en les Illes Balears en el seu dia era que el Consell de les Illes Balears no entrava, que el govern de les Illes Balears, no entrava, i van crear una xarxa exactament com la que tenim nosaltres, fins que va deixar de ser necessària. Poc més. Si estem interessats en que la Generalitat entre, vostès que tenen representació, pues presenten una proposició i a veure què es vota allí. Esquerra Republicana no té, si m'ho diu a mi, Esquerra Republicana no té representació a les Corts Valencianes i per tant no la podem presentar. Aquells interessats que vulguin que la presenten, en aquest moment això deixarà de tindre sentit. Mentre no es presenti aquesta moció, nosaltres entenem com a equip de govern que això és una ferramenta de promoció de la llengua i la cultura i de promoció de Benicarló. Res més, moltes gràcies.
Senyor Manyó.
Sí, moltes gràcies. Jo li desitjo el millor en la seva salut i en els seus problemes gastrointestinals. Simplement ha sigut un fet de les formes que estem parlant. Insistixo, jo no entro en el fons del tema. En el fons del tema podríem estar dialogant tota la nit i possiblement no mos aclariríem en algunes coses de fons, que vostè sap perfectament que jo respeto la seva forma de pensar i me pareix perfectament lícit i perfectament acorde. Igual que en el passat ple també li vaig recordar que li vaig demanar que també respetara per la nostra forma. Penso que avui en dia, si és com sempre, respetem tots en les coses i entendre que hi ha formes distintes de pensar, tots ho tirem guanyant. Però com dia són dos temes de forma. I quan feia referència a la seva ausència no era per lamentar la seva ausència, sinó per lamentar l'ausència de la informació. Possiblement s'ha donat més informació en este ple, no, en quatre pincellades que ha pegat de les possibilitats que podria donar això, que no el que s'ha donat en la comissió informativa. I lamento, per exemple, que hagi hagut una comissió informativa que va ser en el mes de juliol i que en anterioritat en este ple també s'hauria pogut incluir en una altra comissió informativa on hauria estat dictaminat ja, però que faltaven els informes d'intervenció i de secretaria, l'haver explicat en una comissió informativa doncs més coses, quines coses són les que se podria beneficiar Benicarló o quines coses són les que se tenia previst fer, el qual no vol dir que haguera canviat potser el pronunciament en quant a lo que és el, però per lo menos tindre aquesta informació. Però sobretot és per un tema, com li deia, de que, aunque vostè ara me diga que Esquerra Republicana no té representació en la Generalitat Valenciana, sí que és cert que els seus socis de govern, aquí en Benicarló, Compromís, sí que tenen representació. Per tant, jo penso que aquestes coses on se té que plantejar és el fòrum corresponent, donat que ja no existeixen les mateixes limitacions que hi havia antes, i és algo que penso que és tan simple com que la Generalitat Valenciana, i sobretot tenint en compte pues, que en el seu moment el patró va ser l'actual president de la Generalitat, pues que se planteja el dir, mos és interessant això. Penso que és ahí el puesto on se té que fer, perquè el motiu, l'únic motiu pel qual se va crear, ha desaparegut. I és per això que entenem que este no és el foro i, per tant, on se tenia que replantejar això seria davant de la Generalitat Valenciana, que és realment la que té la competència en tots aquests temes culturals i lingüístics. Moltes gràcies.
Senyor Barberà.
Perdó. Moltes gràcies, senyora alcaldessa. La comissió... És que a mi em sorprèn, no? Esta última setmana passada van tindre una comissió de cultura, ho saben, tenen els representants, i el tema va tornar a anar-hi, i va anar amb els nous afegits, a més de l'informe d'intervenció i de secretaria que ens faltaven, vam afegir el que vostè ha comentat, l'informe de la tècnica, etc. No va haver-hi cap pregunta, cap, i vostès se van abstindre, i no va haver-hi cap pregunta de si això... No sé, aquest és que m'està fent ara. I jo, quan sento que no tenim fòrums de debat i després veig com els emprem, a vegades cap a dins em somric una miqueta. Perquè totes aquestes preguntes podien ser respostes, igual que les estic responent ara. Aquestes dades són dades que es poden buscar. Vull dir, no té massa complicació. I a més el tema, doncs, este temps de recés que ens ha donat la falta de l'informe d'intervenció ha permès fins i tot indagar una mica més. Senzillament, jo crec que sí que és el fòrum este, perquè este fòrum, el fòrum municipal, és per adherir-nos a la xarxa de municipis. El fòrum de si la Generalitat se vol adherir o no, efectivament seran les Corts Valencianes. Però jo crec que si fem cas, u, al reglament de normalització lingüística de l'any 92 que té aprovat l'Ajuntament de Benicarló, que van votar tots els partits a favor, el PP, el PSOE fins i tot Unió Valenciana, que en aquells moments sabem què era, sí, Unitat del Poble Valencià. En aquest reglament parla que hem de potenciar la llengua pròpia del poble. Ara no tinc exactament el punt, però a més de cara a l'exterior també. Efectivament, com diu la tècnica, en la llei d'ús i ensenyament del valencià, que és l'única ferramenta que tenim els valencians ara mateix com a llei potent o marc de referència per a defensar la nostra llengua, parla de la promoció d'esta llengua. L'Acadèmia Valenciana de Llengua, que depèn directament de la Generalitat Valenciana, firma convenis amb aquesta associació. Jo crec que vostès han muntat una excusa avui. És a dir, jo crec que vostès no tenen cap interès en la defensa, és una opinió personal ara mateix, en la defensa del valencià. I que l'excusa que avui tenen és que això no és un fòrum. Si se presentara la Generalitat, també votarien en contra. Vull dir, jo crec que avui aquest defecte de forma o de fòrum és sincerament una excusa, però espero que la proposta tira avant, perquè és una oportunitat més per a que, tant a referenciar-nos com a nivell cultural dins de la zona on es parla valencià, com per a que els nostres creadors tinguin una ferramenta més que, insisteixo damunt, ens és gratis. Moltes gràcies.
Bé, abans de passar al punt de votació, jo sí que voldria, com a representant del Partit Socialista, més d'alcaldessa, per supost, perquè sempre sembla que els portaveus dels grups de l'oposició, l'altra vegada també ho van dir, que quina era la postura del Partit Socialista, però sembla que això sigui una proposta d'Esquerra Republicana, de Compromís, i que nosaltres estiguéssim ahir donant suport, però que no creguéssim en això. Jo li puc dir, senyor Comte, ja que vostè antes havia citat el Partit Socialista, que el Partit Socialista està totalment d'acord en el que acaba de dir el senyor Berberà, que nosaltres creiem en la unitat de la llengua, per supost, que aquesta unitat de la llengua està reconeguda per totes les universitats valencianes, que sempre vostès fan referència a lo del català i el valencià com si siguessin que els catalans volguessin aquí ser uns imperialistes i ens volguessin absorbir, quan això no té res que veure el que anem a votar avui aquí. I, a més, jo he de dir que el Partit Socialista va ser el que va posar el valencià a les escoles, el que va crear la llei 4/1983 sobre l'ús i ensenyament del valencià, de manera que nosaltres no podem estar més d'acord. A més, tal com ha explicat molt bé el senyor Barberà, esta adhesió a la xarxa de ciutats valencianes Ramon Llull, les activitats que té aquesta associació són celebrar cursos, congressos, seminaris, conferències, editar publicacions, organitzar i o promocionar qualsevol expressió artística, promocionar la llengua i cultura pròpia dels valencians. Jo penso que això no ens pot fer mai mal, ni a uns ni als altres. I penso que és positiu perquè, a més, ja s'ha dit que no ens costarà res i que esta xarxa de ciutats valencianes va ser fundada per ajuntaments tan importants i tan vinculats a Benicarló com Morella, Sueca, Gandia i Vinaròs. De manera que, simplement afegint això, passem al punt de votació. Vaig a favor? Vaig en contra? Bé, doncs s'aprova per 11 vots a favor i 10 en contra. Bé, passem a la part de control. El quart punt és dació de compte de decrets i resolucions d'alcaldia i tenències d'alcaldia delegades des del 16 de setembre al 15 d'octubre de 2015. Han tingut accés a tots els decrets en aquest període de temps. El punt 5 és dació de compte de l'informe de seguiment del pla d'ajust corresponent al tercer trimestre de 2015. Això és uns informes tècnics dels quals s'ha de donar compte al ple, però que són uns informes d'intervenció que quals han tingut accés, han tingut a disposició tots els grups polítics. I el punt 6è és exactament el mateix, dació de compte de l'informe de compliment de la llei de morositat corresponent al tercer trimestre, també són uns informes tècnics que fan el Departament d'Intervenció i del qual també han tingut accés. El punt 7è és precs, preguntes i mocions. Abans de passar als precs i preguntes, si els sembla bé, passem a una moció que se presenta per part de tots els grups polítics en representació municipal, i hauríem de votar l'urgència, no? Sí. Votem l'urgència en la inclusió de l'ordre del dia. L'urgència ve motivada simplement perquè el dia 25 de novembre es va celebrar el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra la Dona i este és el primer ple que se celebra posteriorment en esta data i pensem que és important que avui poguéssim portar esta moció a debatir al ple municipal. Vaig a favor de l'urgència. 21 vots. La senyora Escudero, com a regidora de Benestar Social, llegirà la moció.
Bé, en primer lloc dic que des dels actes que hem celebrat de la violència de gènere, hem volgut que també siga el ple municipal, que és el màxim òrgan de govern de l'Ajuntament de Benicarló, el que també es faci ressò d'una problemàtica que creiem que és de tots i totes. la violència de gènere necessita la implicació de tota la societat, de pares, mares, famílies, la comunitat educativa, els agents de la seguretat ciutadana i, per suposat, per les administracions locals, que són els que hem de donar exemple del tracte igualitari i que, si veiem que s'està vulnerant, pues, actuar en conseqüència i d'una manera estricta. Per això, pues, avui presentem tots els partits polítics d'una manera consensuada, assumint la nostra responsabilitat com a corporació municipal, esta moció, demanant també un treball coordinat i decidit amb la resta de gens implicats de tota la nostra societat. La moció té un cos, una introducció llarga, per tant, jo crec que passo a llegir només els acords de la moció perquè reflexen molt bé la responsabilitat de la que estic parlant i aquest compromís. El primer acord, tornar a manifestar el motiu del 25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra la Dona, la nostra més enèrgica repulsa davant les situacions de maltractament i violència masclista que pateixen les dones, al mateix temps expressar la nostra solidaritat amb les víctimes i les seues famílies. Segon acord, proclamar tolerància zero cap a la violència de gènere, utilitzant tots els instruments amb què aquesta corporació local té al seu abast per erradicar en la seva totalitat la violència cap a les dones. Tercer acord, suport incondicional a la comunitat educativa perquè establisca els mecanismes tant per a la detecció precoç com per a ensenyar des de l'escola a construir la igualtat a través del respecte mutu i la no violència. Quart acord, exigir a la resta d'administracions una implicació coordinada, aportant els mitjans necessaris i dotant econòmicament el pressupost de la Llei Integral contra la Violència de Gènere, garantint l'atenció jurídica, psicològica i social de la dona. Cinquè acord, dissenyar un pla d'acció específic per a la prevenció i erradicació de la violència de gènere en l'adolescència amb els valors de coeducació, cooperació i respecte. I sisè i últim acord, reclamar que els ajuntaments mantinguin totes les seues competències en la lluita contra la violència de gènere, dotant-los de recursos econòmics a través d'un finançament local suficient i just.
És com és una moció consensuada, no hi ha debat, són els acords que es van presentar, de manera que s'aprova per unanimitat. Bé, i ara el torn de pregs i preguntes. Senyor Manyà.
Sí, moltes gràcies. Jo simplement era una pregunta que és breu. Fa uns passatges plenos vaig fer un prec relatiu al tema del gos parc, sobre a veure si se podia mirar a veure d'eliminar els problemes que poden hi haure a nivell administratiu, jurídic o tècnic de cara a... Pues, bueno, mira a veure com se solventava el tema, no? Dona compte que en estos mesos que han passat no he tingut ninguna resposta, ni sé la situació en la que se trobem, m'agradaria transformar una pregunta i preguntant a l'UGT tindre la seva resposta, donat que el prec va ser fet en el ple. El mira, a veure si se pot explicar o quines són la problemàtica que puguen haure a nivell tècnic, jurídic, respecte a la possibilitat de tindre aquest servici que els veïns de Benicàlom, sobretot la gent més veïns i implicats, molts estan demanant de per què no se fiqui en funcionament.
No? Bueno, pues la contestaré jo, senyor Manyà. A veure, els precs no se contesten, i ja vull convertir aquell prec en una pregunta, de manera que sí que ja li he contestat. Mire, este tema va començar a l'anterior legislatura, concretament a finals de l'anterior legislatura. El senyor regidor d'Urbanisme va decidir en un solar que realment estava molt brut, perquè hi havia allí moltes basures, sofàs, mobles vells i de tot, el que nosaltres havíem reclamat moltíssimes vegades que allò se netegés, perquè els veïns, així mos havien manifestat, o sigui, els dos grups de l'oposició, de que aquell solar se tenia que netejar, bueno, pues al final se va netejar el solar i de cop i repent veiem que allà apareix un gos parc, de manera que se va netejar en diners públics, o sigui, ho va pagar l'Ajuntament a netejar aquell solar, perquè no sé si se va instar els propietaris per a que se netegés com marca la llei diu que els solars han d'estar nets i que han de mantindre nets els mateixos propietaris i a més ballats. No només això, sinó que es va pagar en diners de l'Ajuntament i a més se va fer allí un gos parc sense que se donés part a, ni al tècnic de medi ambient ni al servei de neteja municipal, que allí hi havia una instal·lació que s'havia de fer la neteja. Lògicament, quan hi ha una instal·lació nova, pues, s'ha de comunicar a l'empresa que fa la neteja i a totes les... perquè allò periòdicament pues, se passa a neteja. Quina és la nostra sorpresa quan arribem aquí a este equip de govern al mes de juny, en què ens trobem en moltíssimes queixes dels veïns dient que allò estava brut, que no s'arreplegaven totes les brutícies i tot el que allà hi havia, i quan jo me poso en contacte amb el tècnic de medi ambient per a dir-li que per favor que perquè no se netejava o perquè m'explica això que li estic explicant. O sigui, el tècnic de medi ambient no sabia en cap moment que allà s'havia fet això ni res. Primera cosa que es va fer malament, pagant diners públics una neteja d'un solar que havien de pagar els propietaris. Segona cosa, si va hi haure un acord verbal, no hi ha res escrit, hi va hi haure un acord verbal perquè allí s'utilitzés per a pàrquing i per a ficar-se un gos parc. Als pocs dies de que de vez en quan passaven a netejar i tal, ve el cap de la policia i em comunica de que allí hi havien hagut uns problemes en els veïns, de manera que pues, també hi havia veïns que els molestava la instal·lació, uns altres veïns que estaven a favor de la instal·lació i que havien hi hagut alguna trifulca entre els veïns. Entre que no es netejava perquè no es podia netejar, perquè no, el tècnic de medi ambient dia que no teníem competències perquè anàvem a netejar a un solar que no era de l'Ajuntament i el teníem llogat ni absolutament res, i que damunt hi havia trifulques en els veïns, se va decidir que fer les coses bé i tornar-ho a obrir en veu. En quina situació ens trobem ara? La situació que ens trobem ara és que ens hem de posar en contacte amb els propietaris del solar per a fer un contracte de lloguer, però aquest contracte de lloguer, les ordres que he donat als tècnics és que el primer que hem de fer és que abans de pagar ni un euro als propietaris del solar, el que s'ha de fer és cobrar el que l'Ajuntament ha invertit en la neteja del solar. Per supòs que tot això té un tràmit d'intervenció, un tràmit de contractació, i encara no s'ha arribat a fer tot aquest tràmit. Mentrestant, què s'està fent des de l'equip? Buscar també llocs on hi ha un gos parc en condicions. Mentrestant, sí que me consta que l'empresa neteja ha netejat la zona perquè estigui pues, més o menys desent, no? Però fins que no tinguéssim tot legalment establert quines són les condicions de que aquell solar, si és de l'Ajuntament, si el tenim llogat, si no el tenim llogat, quan hem de pagar, quan hem de pagar, perquè això sí que sé que es va iniciar, però no se va arribar a cap acord, se va arxivar simplement. Mentrestant, li torno a repetir que aquest equip de govern sí que té intencions de posar altres gos parc en altres zones de la ciutat, però gos parc en les instal·lacions que fa falta. Pues uns banquets per als propietaris, una zona on la gent pugui xerrar, una zona d'ombra, una zona que pugui hi haure una font, vull dir, un gos parc en condicions, no? I s'estan pensant en ficar no només un altre, sinó que en dos o tres llocs de la ciutat, de manera que això el que propiciaria seria que els gossos tinguin un lloc per a esbarjo, per a córrer, i que no tindríem els problemes que ara estem tenint. Però sí que li dic que aquest tema el tenim damunt la taula, que tenim que estudiar-lo i fer les coses ben fetes, però el que no es pot fer és el que es va fer en la legislatura anterior, de que se van fer les coses pues, una mica de pressa i corrents, pagant en diners públics una cosa que mai hagués tingut que pagar l'Ajuntament i damunt fent un gos parc sense comunicar-ho pues, als tècnics corresponents perquè allí se fessin les neteges corresponents. Això és el que jo li puc dir.
Jo simplement agrairé la seva explicació. El que me'l mou al tema este és el tema dels veïns, pues, que tenien una instal·lació allí que preveien que la podrien utilitzar, i al vore simplement era saber en quina instància se trobava. Jo espero que tot el que sigui les conversacions amb els propietaris, en el tema del contracte d'arrendament que s'hauria fet, que em sona pel que a mi m'han traslladat, que únicament el que pretenen és tindre una compensació en el tema l'IBI. Si ara a més està el tema dels gastos que s'hagin pogut entrar allí per no atendre les seues obligacions com a propietaris, i l'Ajuntament considere que se'ls té que demanar una repercussió, a pesar de que sigui un servei i sí que s'hagués pogut prestar, però bueno, això és un tema que ja resoldran i estarem pendents de veure com resoldre el tema. Moltes gràcies.
Bé, jo simplement li dic que sí que estem damunt, jo tinc l'expedient damunt la taula, sap que això no depèn només d'un departament, sinó que són diversos departaments els que s'han de posar d'acord i tramitar tot aquest tema, i a vegades els tràmits pues, no són de la nit al matí, pues, són, i damunt pues, hem d'estar d'acord amb els propietaris en que si volen només una compensació, o sigui, llogar el solar pel valor del l'IBI que estan pagant en aquests moments, o un altre tipus de lloguer, que això pues, tindrem que estudiar-ho també, perquè si les pretensions dels propietaris són més elevades, pues, segurament tampoc no ens interessaria, simplement això. Bé, doncs pues, si no hi ha cap pregunta, s'alça la sessió i ara passaríem a la part de participació ciutadana, on esta vegada, per part de la regidora, ens farà lectura a la pregunta que han fet els ciutadans.
Gràcies, senyora alcaldessa. Per part de Maria Assumpció Martínez i Prats i Rosa Maria Lluc Escuder, en nom propi en representació de 978 signatures més, demanem si s'ha emès un informe sanitari per la Unitat de Sanitat Ambiental de la Direcció General de Salut Pública sobre l'avaluació de l'impacte en salut del tanatori i crematori de Benicarló, tal com s'ha fet en el de Sant Joan d'Alacant, on s'estableixen les distàncies on hi ha risc de càncer, que són de 181 metres des del crematori, que en el cas 581 metres des del crematori, que en el cas de Benicarló inclou dues escoles, Francesc Catalán i Magdala, I si no s'ha fet, quan es pensa fer per complir lo disposat a la modificació de l'article 17 del Reglament de Policia Sanitària Mortuòria aprovat pel Decret 195-2009 del 30 d'octubre del Consell, que ordena l'emesa d'un informe en matèria de salut pública amb especial referència a la sanitat ambiental?
Bé, pues respecte a aquest tema, hem de dir que consta en l'expedient del tanatori crematori, que és l'expedient número 2012/33, tramitat a l'àrea de serveis al territori, secció d'activitats d'aquest Ajuntament, que en data 19 de novembre del 2012, el director territorial de Sanitat a Castelló, de la Conselleria de Sanitat, va emetre informe previ favorable a la instal·lació del tanatori crematori, promogut per la mercantil Nuevo Tanatorio SL, a la partida Convent, polígon 20, parcel·la 89 de Benicarló, d'acord amb allò previst en l'article 20.7 del decret 195/2009 de 30 d'octubre del Consell de la Generalitat, que aprova la modificació del reglament pel qual es regulen les pràctiques de policia sanitària mortuòria en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, aprovat per decret 39/2005 de 25 de febrer del Consell. Així mateix, s'indica en el dit informe que és preceptiva per a l'obertura o funcionament de l'activitat de forns crematoris o incineració de cadàvers l'autorització administrativa prèvia prevista en el decret 195/2009 de 30 d'octubre del Consell, apartat 6, que desenvolupa l'article 17 del decret 39/2005 de 25 de febrer del Consell. El dit informe en matèria de salut pública correspon al Centre de Salut Pública de Benicarló, Unitat de Sanitat Ambiental, i com s'ha dit, és preceptiu per a la concessió de la llicència d'obertura i funcionament de l'activitat. Per la qual cosa, caldrà que el promotor de l'activitat aporte dita autorització per tal d'obtindre la llicència municipal per al funcionament del forn crematori. O sigui, no es podrà obtindre la llicència municipal si no s'aporta l'informe que té que fer el Centre de Salut Pública de Benicarló, la Unitat de Sanitat Ambiental. Simplement se pot dir això. Vale? I ja està. Sense hi haure cap pregunta més, s'alça la sessió.